amb tants problemes.
Buenas noches, señora.
Hasta la vista.
Despertar-te cada dia amb aquesta música.
No, per favor. És pitjor que els campaments que els hi posen el bon dia als nens.
Bueno, el que tengo que poner es el Fari. Venga.
Ara, el Fari. El Fari.
Tenéis un problema.
Doncs Sergi i Jordi, se'ns ha acabat el temps. Avui hem fet uns impresentables així més curtets. Però moltes gràcies per venir, per fer-nos riure i per fer-nos passar aquesta estona. I Jordi, torna quan vulguis, eh?
Hoy serà.
Gràcies. Amb la veu millor, no?
És d'aquesta estona. Bueno, però aquesta veu et dona...
Aquesta veu també ens agrada.
Et dona diverses possibilitats interessants.
Sabina.
Adiós.
Adéu. I moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat fins ara durant aquesta hora de programa. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de L'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
L'Institut, les escoles Empúries i Escolapi i també Vallmanetes fan jornada de serveis mínims en el que ha estat el primer dia de vaga convocat pel sector educatiu a Girona. Només un 10% de l'alumnat ha anat als centres en un dia de reivindicacions també pels pagesos i els metges. Aquesta és la notícia més important de la jornada. La resta la resumim tot seguit en forma de titulars. El secretari de Transició Ecològica no veu factible el projecte Camí de Mar. Jordi Sargatal considera que s'haurien d'arranjar alguns trams de l'actual camí de ronda, però veu complicat que s'habiliti un traçat continu d'Argelers fins a Malgrat de Mar, tal com preveu el projecte actualment Camí de Mar. Els promotors encara no haurien fet arribar oficialment la iniciativa a la Generalitat i són les zones de l'interès natural que entrarien en disputa. La base de salvament marítim de L'Escala està operativa tot l'any. Hi col·laboren fins a 90 voluntaris i ha aconseguit estar operativa els 12 mesos de l'any. L'any passat va tancar amb 130 actuacions, la majoria per auxiliar embarcacions amb problemes mar endins. L'escalenc Jordi Gallego revalida per quarta i darrera vegada la presidència de l'agrupació de plecs sardanistes de les comarques gironines. Entre els objectius d'aquest nou mandat està millorar el finançament de l'entitat i crear la futura Federació Sardanista de Girona. I el temps, el cel s'anirà aclarint i el temporalet anirà mancant amb les hores. Demà, dia de cel serè i fred a primera hora.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
És la nostra portada. L'Institut, les escoles Empúries i Escolapi i també Vallmanetes han fet jornada de servei mínims en el que ha estat el primer dia de vaga convocat pel sector educatiu a Girona. Només un 10% de l'alumnat ha anat als centres en un dia de reivindicacions també pels pagesos i pels metges. Miquel Pagès.
A L'Escala, el seguiment a la vaga convocada pel sector educatiu ha estat molt alt. Tots els centres que depenen d'ensenyament, com l'Institut El Pedró i les escoles Empúries i Escolapi, i també Vallmanetes, han funcionat amb serveis mínims. Pel que fa a l'alumnat, només ha assistit als centres una mitjana del 10%. Per exemple, a l'Institut han anat a l'escola 91 dels 623 alumnes que hi estudien. Pel que fa al professorat, s'han complert els serveis mínims a tots els centres, al personal necessari per atendre l'alumnat que hi ha anat. Això sí, no hi ha hagut classe ni s'ha avançat a les matèries. I és que molts dels professors s'han desplaçat a Girona, on des de primera hora del matí s'han fet diferents accions reivindicatives. A les 8 i des de Fontejau ha començat una marxa lenta amb vehicles que s'ha dirigit cap a la resta de convocatòries amb cartells i pancartes. S'han trobat en dos blocs, un al nord de Girona i l'altre al sud, que han confluït a la carretera de Barcelona per arribar cap al migdia a la concentració programada davant el Departament d'Educació. Recordem que el sector reclama més recursos a les aules, també amb una reducció de les ràtios, uns recursos que permetin portar a la pràctica el projecte inclusiu a les aules sense deixar d'atendre amb qualitat a la resta de l'alumnat. Es reivindica també que es regularitzin els sous després de més de 20 anys sense fer-ho i que es minimitzi la burocràcia. Les diferents accions s'han anat fent de manera escalonada a diversos punts del territori català. Demà divendres es farà la concentració final a Barcelona, amb la participació de mestres i professors de tot Catalunya. La concentració del sector educatiu ha coincidit també amb la prevista per la pagesia i la sanitat, una jornada de mestres, metges i pagesos defensant els seus drets.
El secretari de Transició Ecològica no veu factible el projecte Camí de Mar. Jordi Sargatal considera que s'haurien d'arranjar alguns trams de l'actual Camí de Ronda, però veu complicat que s'habiliti un traçat continu d'Argelers fins a Malgrat de Mar. Tal com preveu ara mateix el projecte Camí de Mar, els promotors encara no haurien fet arribar oficialment la iniciativa a la Generalitat i són les zones de l'interès natural que entrarien en disputa. Maria Pagès.
El projecte Camí de Mar busca unir Argelers amb Malgrat de Mar a través d'un traçat continu pel litoral de 250 quilòmetres. Els seus promotors volen materialitzar la iniciativa amb la rehabilitació dels camins de ronda existents, que juntament amb la creació de nous trams facilitarien la connexió a una única via. Entremig, però, hi ha tres parcs naturals, zones d'alt valor ambiental i desembocadures de rius. És precisament per aquest motiu que el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal, no veu factible la seva posada en pràctica. Jordi Sargatal, amb declaracions a la Randa Mar.
De fet, oficialment, jo no he vist cap projecte, diguem-ne, que ens hagi arribat per valorar de moment. Sé que és important que hi hagi rondes de mar, crec que ja n'hi ha, però fer una infraestructura a vegades una mica dura que vagi de dalt a baix, jo no la veig, perquè hi ha moltes zones de molt interès natural que seria molt complicat ara adaptar-hi camins, diguem-ne, massa importants.
Ara bé, Sargatal considera que s'hauria d'aprofitar l'actual camí de ronda i arranjar-ne alguns trams. En aquest sentit, el secretari rebutja la proposta del traçat continu amb una infraestructura que ha descrit com a dura. Ha posat com a exemple el sector entre Roses i l'Escala com a franja impossible de tirar endavant per la seva protecció.
Per tant, crec que ja hi ha unes rondes que s'han de fer, que s'han de millorar, en algun lloc s'han de completar, però fer una estructura forta i dura, jo diguem-ne que no ho veig. Per exemple, impossible anar de Roses a l'Escala passant per la platja, perquè hi ha una platja que sortosament finalment hem pogut protegir, hi ha les goles del riu, ara seria absurd fer unes estructures per passar-les.
La Fundació Camí de Mar, que impulsa el projecte, encara no hauria fet arribar oficialment la iniciativa a la Generalitat. Així doncs, les declaracions del secretari serien valoracions individuals i en cap cas serien la resolució definitiva per part de l'administració. Jordi Sargatal és zoòleg de formació i després de participar activament en la defensa dels aiguamolls de l'Empordà, va acabar esdevenint-ne el director. Actualment el figuerenc lidera i coordina les polítiques en matèria de medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i l'impuls de la transició energètica de la Generalitat.
La base de salvament marítim de l'Escala està operativa tot l'any i col·laboren fins a 90 voluntaris i ha aconseguit estar operativa, com dèiem, els 12 mesos de l'any. L'any passat van tancar amb 130 actuacions, la majoria per auxiliar embarcacions amb problemes mar endins. Sergi Corral.
La base de salvament marítim de l'Escala, amb seu al port i coordinada per Creu Roja, compta amb la participació de fins a 90 voluntaris i voluntàries. Després de 4 anys d'estar operativa, finalment ha aconseguit un dels objectius que es marcava des del seu inici, el d'estar en funcionament els 12 mesos de l'any.
Això era més que una reivindicació, era un propòsit que bé, nosaltres creiem que la necessitat era manifesta, la necessitat de tenir una base operativa tot l'any era evident, però com que al final això és un, diguéssim, és un àmbit sobre el qual nosaltres no podem incidir, perquè això es decideix com en altres estaments, no? Era una incògnita, no? Finalment, els números sembla que han parlat per si mateixos, i el que sembla és que, bueno, suposo que la cúpula de Creu Roja espanyola s'ha assentat amb la cúpula de salvament marítim i han donat per fet que una base aquí en el territori doncs és necessària, i per això ens han acabat de conveniar per 12 mesos, que significa que tenim activitat de manera presencial a la base durant tot l'any i no només en temporada d'estiu com venia sent en els darrers anys.
El seu àmbit d'actuació es centra des de la línia de la costa fins a 14 milles nàutiques, en un àmbit que arriba del Golf de Roses fins al Cap de Begur. Salvament Marítim s'encarrega de l'assistència i rescat de diferents tipus d'incidències i accidents a mar i línia de la costa. Al llarg de 2025 es van atendre 130 incidències o activacions, sortides que també inclouen els exercicis, pràctiques i simulacres.
El servei més estàndard, que seria el d'auxiliar embarcacions amb problemes a mar, des d'una rotura de timó, s'han quedat sense benzina, problemes elèctrics, etc, qualsevol problemàtica que us pugueu imaginar, aquest seria, diguéssim, el gran gruix. I després tindríem en menor mesura el volum de serveis d'auxili i rescat de persones amb problemes al mar, ja sigui una persona amb un caiac, amb un paddlesurf o nedant, o algú que hagi caigut d'un penya-segat, o qualsevol situació d'aquesta tipologia.
La funció de la base de salvament marítim de l'Escala no només es limita als serveis fruit de totes aquestes incidències, sinó que també té una participació activa amb les diferents activitats que el poble organitza a la Mar d'Empúries.
I el que es pretén és doncs que aquest recurs que tenim en el territori emplaçat aquí a l'Escala sigui un recurs polivalent i funcional a nivell de poder també cobrir aquesta sèrie de preventius que reclama l'Ajuntament, que reclama el municipi, per tota aquesta sèrie d'actes i de festivitats que comentaves, no? Des de la Festa del Carme, a les Havaneres, a la Festa Major, que té multitud d'actes que succeeixen a la platja.
Salvament Marítim i Creu Roja realitzen a l'Escala exercicis, simulacres i pràctiques de salvament a mar de forma rutinària al llarg de tot l'any, on hi participen mitjans nàutics, terrestres i aeris. Salvament compta amb 3 centres principals de coordinació a Barcelona, Tarragona i Palamós, 6 bases en presència d'embarcacions salvamar i 8 bases principals sota conveni amb Creu Roja, entre elles les de l'Escala. En el conjunt de l'Estat espanyol, aquest servei disposa d'un total de 89 unitats marítimes i aèries i 20 centres de coordinació.
L'escalenc Jordi Gallegos revalida per quarta i darrera vegada la presidència de l'agrupació de plecs sardanistes de les comarques gironines. Entre els objectius d'aquest nou mandat està millorar el finançament de l'entitat i crear la futura Federació Sardanista de Girona. Jordi Fortià.
Amb un 96,4% dels vots i en el marc de la 228a Assemblea General de l'Agrupació de Plecs Sardanistes de les Comarques Gironines, l'escalenc Jordi Gallegos ha estat reelegit i revalidat com a president de l'organització per mandat. Fundada el 1969, l'agrupació té com a objectiu promocionar i defensar la sardana, així com coordinar els esdeveniments sardanistes que es fan al territori gironí. Una de les metes d'aquest nou mandat és millorar el finançament de l'entitat per continuar garantint la qualitat i el llistó dels aplecs que es realitzen a les comarques gironines. Jordi Gallegos és el president de l'agrupació de plecs sardanistes de les comarques gironines.
Tres objectius ben clars, que un és el del finançament amb les administracions, millorar-lo, sobretot amb l'administració provincial, amb la Diputació, perquè hem tingut un creixement de 3 aplecs. La subvenció que tenim a través de conveni ha estat la mateixa, per tant tenim 3 aplecs amb la mateixa quantitat, per tant toca menys a repartir, però també les cobles han actualitzat els preus i ara ja ho van fent anualment, per tant això vol dir que cada any va pujant una miqueta la cosa. Per tant, aquest és un dels punts. L'altre, que és la defensa de la sardana, que és mantenir-lo i també doncs, dotar dels, perquè els aplecs gironins siguin uns aplecs amb qualitat. Sempre dèiem allò de crear la marca i del segell de qualitat dels nostres aplecs, que siguin referència com ho són a nivell de tot Catalunya.
Un altre dels propòsits de la presidència d'enguany és fer un pas endavant en la creació de la Federació Sardanista de Girona.
I també, doncs, ultrapassar el que són ben bé pròpiament les activitats dels aplecs, de la coordinació de tots aquests aplecs i tota la tramitació burocràtica, i també, doncs, començar a fer alguna activitat a nivell de demarcació, que ja, doncs, ens faci agafar cos i múscul, en aquest cas doncs, ja com per donar el pas a crear la Federació Sardanista de Girona, que encara no la tenim creada, i llavors, doncs, per exemple, doncs, amb activitats, presentacions, convocatòries de jornades de reflexió, de debat, alguna activitat sardanista per fer una trobada de tots els aplecs, tot i que ens reunim 3 vegades a l'any per fer aquestes reunions.
Així mateix, Jordi Gallegos ha anunciat que aquest quart mandat serà per a ell el darrer com a president, un càrrec que haurà ocupat durant 20 anys.
Tot això és el que hi haurà en aquest quart mandat i que ja vaig anunciar que seria el meu últim mandat com a president, perquè després, quan l'acabi, ja seran 20 anys a la Junta de l'Agrupació de Plecs i sóc de les persones que creu que s'ha d'anar regenerant, que pel que fa a presidències d'entitats locals, en aquest cas agrupacions sardanistes locals, és diferent, però a nivell doncs, provincial hi ha d'haver prou gent i també ha de pujar jovent, que n'hi ha poc, però n'hi ha, doncs, perquè donar-los el relleu, i aquest també doncs, serà a partir de setembre un dels meus objectius, d'incorporar una noia i un noi, més aviat jovenets de la ratlla dels 30, i que vagin agafant experiència per llavors passar-los el testimoni, si és així que es volen presentar.
Jordi Gallegos és també president de l'agrupació sardanista Abitxatxo, una entitat cultural fundada a l'Escala el 1969.
Arribem al moment de resumir les activitats més destacades d'aquesta setmana. Dijous. Continuem amb el dijous d'etapes. A 6:15, taller de gravat en Tetrabric, taller de per conèixer la tècnica del gravat amb material reciclat a l'Espai Jove de l'Esbotzada. A 7:15, grup de lectura Badalletres, comentari de la novel·la Llibre de Lea Pipi a càrrec de Conxa Salesa a la Biblioteca Víctor Català. I a 7:00, Cinefòrum Feminista, projecció de la pel·lícula La hija de un ladrón, de Belén Funes, a l'Alfolí de la Sal, una activitat que organitza l'associació Fem Sororitat i és també gratuïta, com totes aquestes que us hem anat comentant. Divendres, a 10:00, 36è playback de l'Escala al CER. Aquí sí que el preu de l'entrada són 7 euros. Dissabte, a 12:00, visita guiada a l'exposició La Verema dels 80, una migració civilitzada a càrrec del seu autor, el fotògraf Jordi Mestre, a l'Alfolí de la Sal. I a 5:00, representació de l'espectacle de clown i teatre gestual Salva Marc Circus a la plaça de l'Església, una activitat que organitza la UBET i l'Ajuntament i també és gratuïta. A 10:00, altre cop, 36è playback de l'Escala, al CER, una activitat que organitza la Comissió Playback de Veterans, que val 7 euros i que, recordar-vos que la compra d'entrades anticipades ja es pot fer fina de turisme. I diumenge, activitats també al MAC Empúries, a 11:00, visita romana, visita teatralitzada pels carrers d'Empúries, amb aquest preu de 6 euros, que no inclou l'entrada al jaciment, i recordar que els menors de 8 anys tenen l'entrada gratuïta. Per més informació i reserves, ho heu de fer al correu reservesempúries@gencat.cat. I pel que fa a les activitats de l'oficina més 60, divendres a 10:15, gimnàstica terapèutica més 60 al Casal Xalem. A 12:00, club més 60, curs d'arqueologia a càrrec del professor Pere Castanyer. Recordar que cal portar material per prendre notes i serà al MAC Empúries. A 3:00, ioga al mar a la platja de Riells. Totes aquestes places, totes aquestes activitats són gratuïtes, són limitades i cal inscriure-us o bé a l'oficina més 60 o bé trucar al telèfon 972-77-1556. Recordar-vos també, fins al 22 de març es pot visitar l'exposició temporal Estrats a la Casa del Gavià. Fins al 3 de maig, l'exposició La Verema dels 80, una migració civilitzada del fotògraf Jordi Mestre a l'Alfolí de la Sal. Fins al 7 de juny, l'exposició Nusos Mariners al Museu de l'Anxova i de la Sal. I, si voleu rebre més informació cultural de l'Escala, us podeu subscriure al butlletí setmanal escrivint al correu cultura@lescala.cat o bé trucant al telèfon 972-77-48-48. I de l'agenda, la previsió meteorològica amb Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Avui tindrem un fenomen d'aquells meteorològics a mar molt a destacar. És el mar de Llampec. Es dona quan una situació de llevant, sobretot de tràgol de llevant, a vegades acompanyada o no acompanyada de vent, entra de forma sobtada provinent del golf de Lleó. Aquesta situació la tindrem avui, sobretot a partir de la tarda, i és una situació meteorològica de perill a mar. Avui dimecres, tindrem un cel serè fins a migdia, amb la novetat que a partir de migdia arribaran núvols de mar cap a terra, que a la tarda arribaran ja a tapar el cel. Avui destacarà sobretot un ambient més humit i fresc al centre del dia. No passarem dels 13 a 14 graus. Vent que entrarà al llevant de força 3-5 a partir de migdia i s'allargarà tota la tarda. Al vespre, nit, segurament girarà una mica cap a xaloc. I atenció, com dèiem, a l'estat de la mar, perquè a partir de migdia pujarà ràpidament a forta maró i àrees de maregassa al vespre i nit. Tràgol de llevant que superarà els 2 metres a 2 metres i mig entre el final de la tarda i la nit. Molta precaució. Demà dijous encetarem un dia amb cel variable des de la matinada fins a migdia, amb nuvolades i núvols que aniran circulant de llevant a ponent. A primera hora del matí hi ha números d'algun ruixat, curt i passatger. A ambient fresc tot el dia i no serà fins a la tarda, vespre, nit, quan el cel es vagi aclarint i al final de la jornada ja quedi un cel totalment serè. Temperatura màxima entre 12 i 14 graus i mínima entre els 8 i els 10. Llevant de força 3-4 tot el dia fins que a la tarda giri un xic cap a gregal. I a la mar, maregassa de matinada i matí, baixant a forta maró a migdia, tràgol de llevant entre 2 metres i 2 metres i mig d'alçada. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
I ara sí, resumim el que ha donat de si la jornada, començant per l'Institut, les escoles Empúries i Escolapi, i també el Vallmanetes, que han fet jornada de serveis mínims en el que ha estat el primer dia de vaga convocat pel sector educatiu a Girona. Només un 10% de l'alumnat ha anat als centres en un dia de reivindicacions també pels pagesos i els metges. El secretari ecològica no veu factible el projecte Camí de Mar. Jordi Sargatal considera que s'haurien d'arranjar alguns trams de l'actual camí de ronda, però veu complicat que s'habiliti un traçat continu d'Argelers fins a Malgrat de Mar, tal com preveu el projecte Camí de Mar. Els promotors encara no haurien fet arribar oficialment la iniciativa a la Generalitat i són les zones d'alt interès natural que estarien en disputa. La base de salvament marítim està operativa tot l'any i col·laboren fins a 90 voluntaris i ha aconseguit estar operativa els 12 mesos de l'any. L'any passat va tancar amb 130 actuacions, la majoria per auxiliar embarcacions amb problemes mar endins. L'escalenc Jordi Gallegos revalida per quarta i darrera vegada la presidència de l'agrupació Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines. Entre els objectius d'aquest nou mandat està millorar el finançament de l'entitat i crear la futura Federació Sardanista de Girona. I el temps, el cel s'anirà aclarint i el temporalet anirà mancant amb les hores. Demà dia de cel serè i fred a primera hora. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 19 de març. Més notícies a través dels butlletins horaris i de les reemissions d'aquest mateix informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, amigues i amics, què tal, com esteu? Oients dels Sendes en general, si us agrada caminar, conèixer llocs interessants i traslladar-vos a viatges espaterrans, aquí ens teniu una setmaneta més. Som un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que ens podeu escoltar a la graella de 35 emissores locals d'arreu del país o bé en el podcast del web martorelldigital.cat/ràdio. Arribem a l'episodi número 566, farcit, com sempre, en tres continguts. Comencem. El Santuari de la Salut, al terme de Sant Feliu de Pallerols, és un indret privilegiat per les vistes sobre la vall d'Hostoles, la seva posició límita a l'altiplà del Collsacabra i el seu meravellós entorn natural. En sabrem molt més de la mà de la doctora en turisme, Sílvia Olet. Trepitjarem terres del Maresme, en concret de l'Alt Maresme, per la proposta senderista del dia. El Xavi Dió ens porta a fer una circular per dues amagades valls plenes de racons interessants al voltant dels turons de Sant Andreu i de Cal Caletra. Queenstown és la capital de l'aventura a l'illa sud de Nova Zelanda, un dels punts pels que segueix la natura explicant el viatge recent que hi va fer. Avui, en el cinquè i penúltim episodi del relat, ens anem apropant des d'aquesta petita ciutat cap a un dels llocs més especials del recorregut, el Milford Sound. I xinoxano, començarem el programa d'avui. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Tornem a una d'aquelles raconades a les que s'hi arriba per carreteres plenes de corbes i de desnivells. Llocs que no són de pas, si més no en els temps actuals. Perquè l'indret que centra avui la nostra visita va ser un lloc de pas, de parada i fonda, a l'antic camí ral que anava de Vic a Olot. En un punt de l'altiplà del Collsacabra, comarca natural on van a trobar-se la Garrotxa, la Selva i Osona. El nostre punt de mira és la Salut, una edificació que s'encaixa en un indret privilegiat, en un lloc ombrívol, sobre una balma, fregant l'abisme. Una vessant costeruda que es desploma en més de 600 metres d'alçada fins a Sant Feliu de Pallerols. A la Salut ens hi porta la Sílvia Aulet, doctora en turisme i que porta una càtedra UNESCO de polítiques culturals amb el projecte Santuaris per la Pau. Bona coneixedora i estudiosa de l'indret, doncs, entre d'altres coses, va néixer al veí Santuari del Far, escassament a uns 6 quilòmetres al sud. De fet, ella mateixa ens explica que la Salut forma part d'un petit eix de centres religiosos en aquest sector del territori.
A part del Santuari del Far, hi ha el Santuari del Far i el Santuari de Cabrera. I justament és una zona, doncs, que hi ha tants santuaris probablement perquè sigui aquest espai una mica com de frontera, diguéssim, entre diferents divisions administratives i fins i tot també entre diferents bisbats, perquè el Santuari de Cabrera i el Santuari del Far són del bisbat de Vic i el Santuari de la Salut és del bisbat de Girona. Però és una terra una mica de ningú i potser una mica de tots.
A diferència, però, d'altres santuaris que tenen arrels medievals, la Salut és una edificació una mica més recent. Els seus orígens documentats, de fet, se situen a principis del segle XVII.
Un veí de la comarca, que es deia Joan Carboner, doncs va col·locar una imatge de la Mare de Déu en una mena de balma natural que es deia el Roc de Claperols. De fet, aquesta pedra avui està integrada a dins del santuari. I, de fet, si vas a l'hostatgeria, hi ha un tros que encara es pot veure. Perquè, al final, clar, hi havia la balma i va posar la imatge, i, de fet, ell venerava aquesta imatge. Al costat d'aquest espai, d'aquesta balma, hi havia una font. La gent va atribuir propietats curatives a aquesta font i, a partir d'aquí, es va construir una ermita que, a mica es va anar ampliant. i amb alguna d'aquestes ampliacions l'edificació es va menjar, diguem, aquesta pedra que ha quedat integrada dintre.
La creença dels veïns que la Mare de Déu de la Salut els protegia de tempestes i aiguats va fer que, a poc, el lloc anés guanyant popularitat, fins a arribar a esdevenir santuari. Explica la Sílvia que, a principis del segle XVIII, s'hi van fer ampliacions, un campanar més gran, i s'hi va instal·lar també una hostatgeria. El lloc va passar també per moments convulsos, com ara durant la Guerra del Francès, a principis del segle XIX, sobretot amb l'arribada de les tropes franceses del general Lamarck. Va ser la nit del 24 al 25 d'abril del 1809.
El camí ral que connectava abans el que és Olot amb Vic passava per aquesta zona del Coll Sa Cabra, i per tant també el santuari era com en una zona que potser ara sí que queda com més aïllada, però en aquells moments doncs, era una zona com que venia més de pas, i per tant, de fet,